Ràdio Estel.
Es posarà de moda parlar malament de Pep Guardiola? Fa uns dies, Torell i allà, l'exjugador, va criticar el tracte que va rebre d'en Pep, dient que no era gens comunicatiu. I a les últimes hores s'ha sabut que el jugador que va tenir en Pep al seu equip, Ibrahimovic, publicarà aviat un llibre en què revela secrets del vestidor i de la suposada mala gestió que va tenir amb ell l'entrenador blaugrana. En Pep ja no està de moda? O està de moda parlar-ne malament? En parlarem d'això en aquest programa. Això és el Mètode Guardiola.
El Pep domina el món, liderant un equip campió, però primer hi confiava en pocs, deia, només ha estat a tercera divisió.
El Mètode Guardiola i el suplement Les Bones Obres, futbol i llibres a Ràdio Estel. Aquesta és la nostra jugada.
Amb derrota i empat, els més crítics s'hi van esplaiar. Ja ho deia jo, no sap entrenar. I un més pel Molino va caure una mitja dotzena de gols i la llegenda es va anar forjant. Fins a quin dos és espectacular.
Persistir, persistir, persistir. Això és el Mètode Guardiola.
Passió d'enfrontar-se al Mètode Guardiola. Un filòsof malabarista, deixeble de l'escola cruifista. Per bandera el sentit comú, que del sentit és el menys comú, però que ben aplicat.
Esforç, equip, qualitat. La feina ben feta no té fronteres ni data de caducitat.
L'experiència l'ha aprofitat. Li diu al crac el que ha d'escoltar. Ets bo i tu saps, això és motivar. Només el treball d'equip fa possible el gol de Stamford Bridge. Les sis copes es van guanyar amb molt d'esforç i d'humilitat. Vagi on vagi el rival, tremola si el va enfrontar-se al Mètode Guardiola. Un
filòsof
malabarista, deixeble
de l'escola cruifista, claro.
Per bandera el sentit comú, que pels sentits és el menys comú, però que n'ha aplicat té resultats descomunals.
Si el Barça és més que un club, Guardiola és més que un entrenador.
Vagi on vagi el rival, tremola si el va enfrontar-se al Mètode. Deixeble de l'escola cruifista, per bandera el sentit comú.
El Mètode Guardiola és un programa basat en el llibre del mateix títol de columna editorial, a benefici de l'associació Kanyakumari, micro-ONG que opera al sud de l'Índia. Jo també estimo el Mètode Guardiola.
Nosaltres també estimem el Mètode Guardiola, i si hi ha alguna cosa que no ens agrada, ho diem, i si algú ho diu, ho recollim, com hem fet al començament d'aquest programa. En parlarem, Mètode Guardiola, les maneres de fer, i per fer tot això, un equip de persones, setmana rere setmana.
El Mètode Guardiola, dirigeix i presenta Miquel Àngel Violant. Formen l'equip Les Imparables, Blanca Aranyó, Marta Cruz i Laia García. Sense retrets ni excuses, sempre llevant-se d'hora i trepitjant l'àrea. Una plantilla ajustada, però força polivalent. Les notícies de la setmana. Déu-n'hi-do els tuits de la Blanca Aranyó.
Els tuits que elabora la Blanca i locutats conjuntament per la Laia. Bona nit, Laia.
Bona nit.
I un servidor, Miquel Àngel. Endavant, Laia.
El Barça signa un acord de col·laboració amb l'Agència Estatal Antidopatge per difondre i fomentar els valors de l'esport net.
Els alumnes d'un col·legi de Vic bategen la seva classe amb el nom de Classe del Barça. I és que són petits, però saben el que es fan.
Cesc respon a Touré i diu que si existeix una persona comunicativa, aquesta és Pep Guardiola.
El Camp Nou és l'escenari d'una prova pilot per millorar l'eficiència energètica. És el projecte d'investigació més desenvolupament, que es diu BIMS, i que aposta per un elevat nivell de sostenibilitat.
Touré i Allà diu que si en Pep hagués parlat amb ell, s'hauria quedat. Sembla que tots els exjugadors tenen ganes de parlar sobre Guardiola.
Sí, s'està posant de moda. És com si hi hagués una llei del silenci i no, ara, vinga, parlem-ne, jo m'animo, tu t'animes, etc. En fi, que això és un país lliure, que cadascú digui el que vulgui. Però ja no és un país lliure per fumar a l'estadi. El gener del 2012, el Camp Nou ja serà un estadi lliure de fums. La prohibició eliminarà una de les clàssiques olors de l'estadi, els puros.
De 50 jugadors seleccionats per optar a la pilota d'or, 10 són del Barça. Si Messi torna a guanyar, s'endurà el guardó per tercer any consecutiu.
Sobta, per cert, que el nostre porter Valdés no hi sigui a la llista, però què hi farem? Nosaltres no fem aquesta classificació. Guardiola, per cert, participa en un vídeo conjunt de la Fundació Barça i la Fundació Bill and Melinda Gates. És un vídeo a favor de la lluita contra la malaltia polio.
El Barça ha de passar pàgina després de l'empat contra el Sevilla. El Granada és un equip molt valent i molt dinàmic, ha advertit Guardiola.
I acabem amb una notícia entre la rialla i la consternació. El jugador Guti confon el català amb el polonès al seu Twitter. Després de rebre tuits en català, l'exjugador blanc va respondre: "Perdoneu, no entenc el polonès."
El valor de tenir valors. Parlem-ne. El nostre collar de perles. S'escolta, però no es toca.
Troballes, coses que veiem als diaris, als mitjans, les esmentem, eventualment les comentem. Endavant, Laia, quina és la primera perla del nostre collar d'avui?
Llegim al diari Esport una entrevista a Manel Estiarte, en la que valora la sort que té de poder estar al Barça. El destino hizo que, después de retirarme, después de descansar durante 8 años, vino el Barça. Un espléndido obsequio el poder trabajar con mi amigo Pep, el poder disfrutar de un equipo histórico irrepetible. Ya llevamos 3 años y pico. Si es un día más, gracias. Si son 2, mucho mejor. Por todo ello, debo dar las gracias 3 veces. Una a Pep y a todo el staff por contar conmigo, otra al club por contratarme y otra a la plantilla por aceptarme.
Val a dir que Estiarte és amic íntim d'en Pep, va ajudar molt amb en Pep quan tots dos vivien a Itàlia i en Pep estava s'entossudia que es reconegués la seva innocència de les acusacions de dopatge. I recuperem el fil de cada setmana, el tema de la renovació d'en Guardiola. Aquest cop toca sentir l'opinió de Johan Cruyff. Ha dit l'extrenador holandès: "Es un cargo que pesa, que cuesta, pero no creo que ahora en octubre Pep esté pensando en eso. Esto irá creciendo poco a poco y habrá un momento en que habrá que tomar una decisión."
Escolteu aquestes paraules. Guardiola es un fanático de la idea futbolística de Cruyff. Transmite emociones, se siente parte del Barcelona. Cree en ese tipo de fútbol que propone. Tiene además una capacidad tremenda para asumir decisiones valientes. El año pasado gana la Liga y la Champions. Lo normal es que alguien con tanto éxito se refugie en la idea de que dio el éxito. En cambio, él crea a los adversarios nuevos problemas. Cambia tácticamente, por ejemplo. ¿Sabeu qui les ha pronunciat? Jorge Valdano, exdirector general del Real Madrid.
Una setmana després de la inauguració de la nova masia, centre de formació Oriol Tort, el periodista Dagoberto Escorcia escriu a La Vanguardia un article titulat El albor del Barça. Diu el periodista: gracias a un trabajo en silencio efectuado por educadores sin ánimo de protagonismo, personas que han trabajado y trabajan en la sombra, pero con mucha claridad en sus ideas, la fábrica de futbolistas del Barça ha ido produciendo una cantidad de excelentes jugadores con unos valores humanos especiales que han convertido a este club en una de las entidades ejemplares en el mundo.
Persistir, persistir, persistir. Això és el mètode Guardiola.
Els nostres convidats especials musicals d'aquesta nit, Simon and Garfunkel, un duet extraordinari, dos dels millors artistes del segle XX, amb cançons extraordinàries, emblemàtiques, que es recorden, doncs perquè agradaven, agraden, són cançons clàssiques. La primera de les quals és Amèrica, un homenatge al continent, un homenatge al país de destinació de tantes persones que volien forjar-se una vida nova. Sentim en la veu d'Art Garfunkel en Paul Simon, Amèrica.
Les nostres entrevistes estel·lars, convidats amb moltes coses a dir.
Convidats amb moltes coses a dir, i jo avui aquesta nit una entrevista molt estel·lar, que ja ha estat unes quantes vegades i que ens plau moltíssim de tenir. Molt bona nit, senyor Francesc Torralba.
Què tal? Bona nit.
Us heu mullat quan heu vingut cap a l'emissora?
Doncs no, afortunadament ara no, però durant el dia sí, perquè, com sabeu, em trasllado en moto i té aquestes coses, que et cales quan no ho penses. Però ara aquí he arribat sec.
I està disposat a mullar-se amb les qüestions una mica subtils que li penso plantejar?
Sí, sí, sempre he intentat mullar-me, no he amagat el meu parer. Això m'ha causat problemes, però també et dona una autenticitat i la gent et coneix tal com ets i no fas uns jocs, diguem-ne, de miralls.
Parlant, per cert, de les seves obres, tinc entès que el seu llibre Jesucrist 2.0 doncs ha obtingut una gran ressonància editorial.
Sí, jo estic molt agraït als lectors, perquè el llibre va sortir el maig, ara apareix a la cinquena edició, i a més rebo moltes consultes, observacions, comentaris, de, a més, lectors molt diferents, d'edat, d'opcions espirituals religioses, i això és el que també em plau més, que no és un llibre només que ha arribat a persones creients, convençudes, sinó també persones de la frontera i agnòstics declarats.
És una mena d'ajornamento d'en Francesc Torralba, aquest llibre, que s'obre altres tradicions de saviesa mil·lenària?
És una posada de manera explícita d'allò que jo crec, i en un intent d'arribar a ser comprensible i el més intel·ligible possible a aquells que no creuen el que jo crec. I, per tant, no és tant un ajornamento, sinó un intent de sortir a la plaça pública i també sortir de l'armari espiritual i dir, mirin, això és el que jo crec, ho crec per aquestes raons, ho miro de creure d'aquesta manera, tinc aquestes perplexitats i aquests dubtes, però crec que això que he assumit com a credo personal val la pena viure-ho.
Si han passat 5 mesos, en Francesc Torralba segur que té un nou llibre al mercat, perquè el seu ritme és aquest, no? 2-3 llibres a l'any.
Sí, ha sortit un text fa encara no 2 setmanes que he titulat L'amor que ve de dins, publicat a Ara Llibres. I és un text que m'ha costat molt perquè jo no havia mai escrit sobre l'amor. Curiosament he escrit abans sobre la mort o sobre altres autors, però sobre l'amor com a experiència, com a passió, com a emoció, tenia moltes cauteles, no? Que no fos un text carrincló, fins i tot sentimentaloide, i per això tenia moltes... Vaja, em preservava molt de fer-ho. I ara ha sortit al mercat, sobretot a partir de 2 referents, que són Ramon Llull, el llibre d'Amic i Amat, i Shakespeare. Els 2 referents, els 2, diguem-ne, germans grans que m'acompanyen en aquesta travessia són Llull i Shakespeare.
I parlant de temes més prosaics i d'aquesta setmana, comentàvem a micròfon tancat que de vegades això del futbol d'alta competició és força ingrat en relació a la valoració que reben els mateixos protagonistes que esdevenen d'herois a villans, de villans a herois, i és un camí d'anada i tornada que la premsa, els mitjans, esperonen.
Sí, la veritat és que perdem de vista que, primer de tot, són persones. Els jugadors són persones.
Messi també, oi?
És una persona de carn i ossos, té les seves debilitats, les seves fragilitats, els seus problemes, les seves nits obscures, les seves debilitats, segur com tot ésser humà. El que passa que és un geni futbolístic únic, de tal manera que té un talent extraordinari i tant de bo el pugui desenvolupar durant molts anys en el futur. Però el que és veritat és que a vegades es perd la dimensió de que són éssers humans i que, per tant, la fatiga, el cansament, la vulnerabilitat forma part d'aquesta condició. Els tractem com herois metàl·lics, com herois, diguem-ne, d'or, i això fa que ens equivoquem en aquest judici. I a la vegada també perdem de vista molt immediatament èxits que han estat molt rellevants i que, a més, han estat molt difícils d'assumir. Hi ha una desmemòria molt accelerada dels èxits i molt aviat hi romp la ingratitud, el descontent, fins i tot la desgana.
La desgana. I per què és tan fugissera el reconeixement dels mèrits dels altres? Quina palanca hi actuen aquí?
Però això passa en tots els terrenys, És a dir, passa en tots els terrenys, en el terreny de la poesia, en el terreny de la literatura, en el terreny de la ciència. Clar, en el terreny futbolístic l'impacte de masses és immens i llavors aviat tots el reconeixen. No hi ha nen a Catalunya que no sàpiga qui és Leo Messi, però en canvi hi ha pocs nens que sàpien qui va ser, que sé jo, Monturiol, o Salvador Espriu, o Coromines, o Miquel Batllori, no? Llavors, clar, la desmemòria és molt ràpida i fins i tot en aquestes persones que han tingut tant impacte mediàtic i tant impacte audiovisual i tanta devoció per les masses, també aviat són oblidats o fins i tot són, com diria, no?, menys tinguts. Amb tot, el fet de que el públic aplaudís Messi, tot i la seva errada, és molt significatiu, no? Vol dir que el públic sap que li deu molt, li deu molts triomfs, li deu moltes victòries in extremis, li deu salvacions, vaja, impossibles, no? I, per tant, en el fons expressa una humanitat del públic. Vol dir, admetem, acceptem, ens adonem que també ets vulnerable, errare humanum est, i això també val per Messi. Vol dir que fins aquí hi ha una certa tolerància a l'error. El que no sé és si això es produeix dues o tres setmanes més, hi haurà aquesta tolerància, o començaran els xiulets, ens ha enganyat, no podem confiar en ell...
Ha canviat, no és el mateix.
Exactament. Això també pot passar, perquè ha passat amb tantes altres figures, per què no hauria de passar amb aquesta, no? Que passa de dalt de l'escambell a baix als inferns a la velocitat de la llum.
Però en qualsevol cas, sigui l'ascens o el descens, sempre és espectacle. Sí. I és el que cerquem, no? No sí. És una certa vulgarització de les coses...
Sí, home, i sobretot de l'esport, però és que a veure, l'esport de masses va molt lligat a l'experiència de l'espectacle, és a dir, el ciclisme, que jo el practico i m'interessa tant, no? El ciclisme, sobretot el que interessa són les etapes on hi ha espectacle. I quan hi ha espectacle? Doncs quan pugen un port, quan estan fent aquella cara agònica, quan a més plou, quan hi ha boira, quan fa fred, fins i tot doncs, quan hi ha alguna caiguda a l'espectacle... és el que atrau, el que fa seduir les masses, també en el terreny doncs, de les fórmules, els cotxes de carreres, no? Les motos. Jo crec que amb el futbol això també és inherent. I, per tant, l'espectacle té això, vol causar interès, atracció, fins i tot entreteniment, i jo crec que l'esport és més que espectacle.
Els seus alumnes, vostè és pedagog, també li demanen espectacle?
A vegades classes, hem de fer el showman. Hem de fer de showman.
I vostè fa concessions?
A vegades les has de fer per mantenir l'atenció, sobretot quan són alumnes de primer curs o de segon curs. Has de fer el showman per captar l'atenció, per mantenir el nivell d'empatia, professor-alumne. Ara això, evidentment, en nivells superiors, de doctorat, de màster, no has de fer concessions al show, perquè hi ha un tipus d'alumne que busca matèria, contingut, i ve per això. I, per tant, ve molt vocacionat per aquest tipus de relat. En canvi, aquell que ve més desinteressat a priori, amb aquell has de fer algunes parades, algun showman, vaja, has de fer una mica de show perquè mantingui l'atenció, un tall humorístic, etc.
Pot revelar algun secret més del seu repertori de showman?
La veritat és que no tinc res estipulat. Depèn molt de la circumstància, de l'actualitat. A vegades treus a col·lació, doncs, què sé jo... la referència a una actriu de moda o la referència a una famosa perquè tinguin la impressió de que no estem a l'estratosfera, no? I llavors sí. Permet un contacte amb la realitat mentre estàs dissertant sobre què sé jo, la tercera crítica de Kant, doncs diu, de totes maneres segurament això Belén Esteban no ho llegia.
Caram.
I llavors tots queden, diu, bueno, aquest senyor sap de què va això, no? Però és que si no fas aquestes...
És també dels nostres, malgrat tot.
Si no fas aquestes baixades al soterrani, es produeixen línies paral·leles. I llavors no hi ha el pacte empàtic, no? El professor ha de donar la mà a l'alumne i l'ha de portar per territoris que ell no coneix. Si no li dona la mà, fa un discurs paral·lel, l'alumne està en un altre món, i donar-li la mà vol dir, a veure, el teu món és el Facebook, és el Twitter, és els teus ídols musicals, els teus ídols esportius. Toca'l, i llavors dona-li la mà i agafa'l, i fes-lo enlairar, no?, cap a territoris que no coneix.
Pels seus alumnes, vostè mata o els defensa a capa i espasa?
Home, jo intento... matar a ningú.
No, metafòricament, per escoltar.
Defensar-me...
Déu-n'hi-do, clar.
Mira, defensar. Però t'he de dir que mai em sento atacat. Els alumnes...
Però vostè suspèn molt o suspèn poc?
Suspèn poc.
Un percentatge pot quantificar?
Sí, depèn de les facultats. Jo ensenyo diverses facultats, però... Mira, depèn. Segurament el percentatge més alt deu haver estat 35%. O un 40%.
Fins a un 40% ha arribat...
Ara, generalment es mou entre 20 i 25.
I no li tremola la mà a l'hora de suspendre?
No, perquè la veritat és que, a veure, intento fer exàmens llargs, no tipus test. Intento valorar molt no només els coneixements que vessa l'examen, sinó també el treball o els treballs que fa durant el curs. Diguem-ne que quan suspenc tinc la impressió que sóc just. Em torno naturalment, si algun alumne més a més m'escolta i ha estat suspès, pot tenir una altra impressió. Però, i a la vegada també miro de ajudar aquell que està en situacions de frontera. Sempre hi ha l'alumne del 4-7, del 4-8, i en aquest miro donar-li un cop de mà.
Sí.
Sí, intento fer-ho. Rarament he enviat algú a setembre o a repetir curs amb aquelles notes de frontera.
Sí.
Però quan és molt clarament suspès, em sembla que per justícia no li ha donat gat per llebre.
Indubio pro alumno.
Indubio pro alumno.
I una curiositat, si en Francesc Torralba s'hagués de reencarnar en futbolista blaugrana d'elit de l'actual plantilla, té alguna preferència, alguna predilecció?
Sí, Xavi.
Sí?
Sí, perquè trobo que és la intel·ligència en joc, és l'exercici de la cooperació, de la... el donar joc, la capacitat de fer vincles, és la intel·ligència social en el camp. A mi em sembla que és una figura que permet aquesta cohesió del grup, dona joc, em sembla que és una figura, per altra banda, molt humil, molt de casa nostra i molt discreta. Jo crec que és una figura amb la que, encara que jo no crec en la reencarnació, m'hi reencarnaria.
Nosaltres el que sí que creiem és que el tindrem més vegades en aquest programa, aportant dades i valoracions sobre valors humans al voltant del futbol d'alta competició.
Vindré molt de gust sempre que em convidis.
Espero que no es refredi aquesta nit.
No, esperem que no. Ja estic una mica constipat. Espero que no.
Vinga, esperem que l'entrevista produeixi efectes balsàmics.
Diàleg, diàleg, diàleg. Quantes coses s'aprenen amb el diàleg?
Una altra de les emblemàtiques cançons de Simon & Garfunkel és el tema Bridge Over Troubled Water, pont sobre aigües turbulentes. És una cançó que, a més, dona títol a un LP, a un àlbum, amb el mateix títol, i possiblement és dels més coneguts de la llarga història d'aquest duet musical. Sentim-lo.
Comes and Sail on, silver girl. Sail on, my. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
La paciència té més poder que la força.
La paciència i el treball en equip, com el que sovinteja el món dels dofins. Sentiu-los. Són ells, mamífers que cooperen, que tenen una elevada intel·ligència grupal, una intel·ligència compartida, i gràcies a això sobreviuen, s'alimenten, es nodreixen, s'ajuden, viuen, gaudeixen. Admirem els dofins. Aquí tenim un petit aquari propi. Sentim-los, sentim-los. El treball en equip és un dels valors del Barça d'en Pep Guardiola. El llibre El mètode Guardiola ens hi referim. Avui la Laia Garcia ens llegirà un capítol dedicat a la Masia dels Prodigis. Al llarg de la setmana última se n'ha parlat de la nova Masia, del centre de formació Oriol Tort. És el gran tema de moda, parlar d'aquesta factoria de talent. Sentim consideracions al voltant de la Masia. Endavant, Laia.
Un dels fets més prodigiosos al voltant del Futbol Club Barcelona és l'existència de la Masia. Fundada fa 30 anys, la Masia s'ha convertit en una veritable factoria de jugadors amb gran talent, entre els quals el mateix Pep Guardiola, que hi va anar a la tendra edat de 13 anys. La generació de jugadors talentosos que s'hi ha fet és extraordinària. D'això se n'ha beneficiat de manera especialíssima el primer equip del Futbol Club Barcelona. A la quantitat de talents que n'han sortit, s'hi ha d'afegir la quantitat excepcional d'alguns d'ells, molt singularment Messi, Xavi i Iniesta, tres jugadors que s'han consolidat a l'èlit mundial. Heus ací la clau: fer prevaler el talent de les persones i la presa de riscos. En això, Pep Guardiola ha fet una gestió excepcional, promovent els joves valors del planter. El cas del tinerfeny Pedro Rodríguez, gran revelació del 2010, és paradigmàtic, i aconseguint que els jugadors autòctons tinguin una presència majoritària a les alineacions. El vell somni blaugrana s'ha complert, amb escreix, integrant el talent foraster en plena harmonia. Chapó, aquesta és una de les fites més grans del jove entrenador blaugrana. En aquests moments, el Barcelona disposa de tres jugadors de la Masia entre els 5 millors del món. Els esmentats Xavi, Iniesta i l'argentí Messi, portat a Barcelona ben jovenet i tutelat per la institució blaugrana. L'any 2009, Messi va ser declarat millor jugador del món, tota una fita. Això és excel·lència pura aconseguida mitjançant la planificació i el rigor.
Us dieu Cecília? Doncs aquesta és la vostra cançó dedicada a vosaltres per Garfunkel and Paul Simon. Molt de ritme, ens despertarem del tot sentint com canten un clàssic més, Cecília.
Miquel Àngel, què portes avui a la teva carpeta?
La meva carpeta cobro, enremeno i surten paperets de coses que em criden l'atenció. Una de les quals, aquelles paraules de l'Steve Jobs, va morir recentment, i que ens parlava de la mort com un agent de canvi, com el millor invent de la vida. Unes paraules més solemnes i més difícils de dir, que la mort és bona, que la mort és útil. Però ben pensat té raó. La renovació de les coses ve perquè unes coses moren i unes altres sobrevenen. Si no, no hi hauria renovació. Que n'era de savi l'Steve Jobs. Llegeixo informacions sobre les expectatives econòmiques pel 2012 i generalment es considera que serà un pitjor any que el 2011, malauradament. Però també penso com és que el sector del futbol, alguns clubs no fan fallida, no notem el que passa al món real fora del futbol, que hi ha empreses que tanquen, treballadors despatxats. En canvi, el futbol, no sabem com, tothom aparentment aguanta. Quin misteri, oi? I el meu tercer comentari. Hi ha una mica de pessimisme aquests dies. El Barcelona, tot i que no li fan gols, doncs no en fa tants com abans i sembla ser que els contrincants han trobat unes tàctiques que li fan especial nosa. Messi, en concret, porta 3 partits sense fer un gol. En fi, són ratxes, però l'entorn blaugrana està una mica preocupat. La meva observació és, no estan una mica cansats aquests jugadors? No els hi caldria una mica de descans? Que n'és d'important gestionar el descans? Ningú està al 100% si no dosifica els seus esforços. No estaran estressats a Can Barça? Les meves reflexions quan obro la carpeta i sento aquesta bonica cançó, L'home que llegia el diari al metro. És una secció més d'aquest programa, El mètode Guardiola.
Hola, sóc en Gabriel Masforroll i jo també estimo el mètode Guardiola, però també estimo en Pep Guardiola.
De la pel·lícula El graduat ens va quedar per damunt de tot unes imatges d'en Dustin Hoffman, unes imatges i també una banda sonora excepcional i capdavantera, estel·lar, dintre d'aquesta banda musical, com Argan Funkel i Paul Simon cantaven la cançó d'homenatge a la gran protagonista del film, la senyora Robinson. Justament així es diu la cançó que sentirem tot seguit, Mrs. Robinson.
Most of all, we've got to hide it from you. kids, coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey.
Les bones obres, perquè els bons llibres fan possible millors persones.
Aquesta música ens endinsa en la part final del Mètode Guardiola. Parlem de llibres, de cultura, de novetats editorials, de llibreries. La cultura és protagonista al tram final del Mètode Guardiola, amb les bones obres. I avui tenim una nova auditoria de llibreria. Benvingudes, bona nit, imparables, Laia García, Marta Cruz.
Bona nit.
Bona nit.
Bé, quina llibreria heu auditat aquesta setmana? On vau anar?
Vam anar a la llibreria Casa del Llibre, bueno, la primera que es va inaugurar aquí a Barcelona, que va ser fa uns anys, 11 anys. És la que està al Passeig de Gràcia, número 62.
Passeig de Gràcia, a prop d'Aragó, si no recordo malament.
Exacte. Bueno, també cal saber que Casa del Llibre forma part d'una cadena de llibreries que es va crear l'any 1923 a Gran Via de Madrid. I bueno, avui en dia ja hi ha 37 Casa del Llibre a tot el país.
Déu-n'hi-do, una veritable xarxa arreu. I què ens ofereix Casa del Llibre?
Doncs mira, podríem dir que el perfil d'aquesta gran cadena de llibreries no només ens ofereix les novetats editorials, sinó que també ens ofereix llibres de fons, és a dir, especialitzats, però amb molta oferta en qualsevol dels camps dels que necessitis informació. A més, els seus llibreters compleixen un perfil al qual no importa la seva edat o la seva experiència. Simplement, doncs, tenen un denominador comú, que és l'amor pels llibres.
Això està molt bé. De vegades això s'hi troba a faltar els dependents. Què més? Què més, Marta?
A més, a Casa del Llibre ens ofereix la majoria de dies, exceptuant a l'estiu, conferències, contacontes, presentacions de llibres, taules rodones...
Activitat cultural prou interessant, oi? Però, aviam, si hem de distingir aquesta llibreria en relació a les altres, quina en seria la diferència?
Bé, com Olga Cote, la directora de Casa del Llibre de Passeig de Gràcia,
ens va... Hem de dir Casa del Llibre o la Casa del Llibre?
Casa del Llibre.
Casa del Llibre.
Sí, sense l'article.
Sí, es diu així de manera oficial o tradicional. Casa del Llibre.
Sí, sí, Casa del Llibre.
Endavant,
Vam investigar-ho i és així.
Us ho va explicar poder la directora,
sí,
no?
Sí, exacte. Olga Cote ens ho va explicar.
Endavant.
Doncs, bueno, ofereix molt tipus de serveis, no només conferències o presentacions, com ja hem dit abans, sinó que també fan, doncs, comandes personalitzades, no?, allà on estiguis. I, a més, no tens el compromís de comprar-lo. Això és un fet, bueno, interessant, no?, perquè a vegades el trobes potser a un altre lloc. I també fan, doncs, bueno, enviaments d'un dia per un altre, tant a Espanya com a fora.
Ah, està bé, interessant.
Però
també, què més?
També pel que fa a la part cultural... Tots els dissabtes fan el contacontes a 1:15 amb la pallassa Lola.
O sigui, per la mainada, no? Pels venuts, sí.
I, bueno, o per exemple, ahir a 7:45 la Laura Andrés de Creus presentava Barraques, la lluita dels invisibles, el seu nou llibre. I també cal esmentar que aquest cap de setmana faran una especial de Castanyada pel matí i una especial Halloween per la tarda.
Halloween, Halloween, i aquesta expressió anglosaxona que cada vegada sentim més per aquí. Vinga, finalment, Imparables, que us va cridar especialment l'atenció de Casa del Llibre. Laia.
A mi em va impressionar saber que, bueno, les seves conferències i presentacions no provenen només de grans editorials. Fet que, bueno, sembla que la majoria de grans cadenes de llibres hagin de fer, no?, basar-se en grans editorials. Però Casa del Llibre també presenta a petites editorials. Però ara bé, el que més em va agradar especialment va ser el, bueno, especialment va ser el fet de que, tot i que, de que és una llibreria nova i té només 11 anys, com ja he dit abans, conserva aquell com caliu clàssic, no?, amb la fusta, l'olor, els llibreters. És, podríem dir, un edifici nou amb una ànima clàssica.
Sí, molt ben dit, és un bon eslògan. Un edifici nou amb una ànima antiga, clàssica, ben dit. Marta, i en el teu cas, què hi destacaries?
Doncs mira, Miquel Àngel, a mi el que més em va cridar l'atenció és la possibilitat que donen els joves respecte a les seves compres. Per exemple, tots els joves que acudeixen a Casa del Llibre amb el carnet d'estudiant o amb la targeta del carnet jove tindran un 5% de descompte. A més, ara han promogut fins al 17 de novembre una oferta per a tots els clients. Es diu Savebook, que, bueno, és una targeta amb la qual acumules punts i per cada compra de llibres que segueixen la, bueno, et segueixen la targeta i quan portes 4 segells tens, bueno, tens un 5% de descompte en el teu pròxim llibre.
Imparables. La propera setmana, quina llibreria rebrà el vostre setge implacable i la vostra auditoria rigorosa?
Doncs la llibreria Catalònia.
Ei, un clàssic també, però doncs espero, sí, sí, espero que també les vostres andances vagin més enllà de la ciutat de Barcelona, que aquesta emissora se sent a tot Catalunya, se sent al Principat i altres indrets. Tant de bo que sigui així, oi?
Sí.
Oi tant, anirem a la cerca de noves llibreries.
Digueu, si us plau, públicament, Paraula d'Imparables.
Paraula d'Imparables.
Queda dit.
Qui llegeix què? Secció elaborada per Marta Cruz i Laia Garcia. Quin llibre tenen entre mans els nostres líders d'opinió?
Hola, sóc Maria del Mar Bonet, sóc cantant, i m'han preguntat que digui el nom d'un, el títol d'un llibre que m'agrada o que estigui llegint en aquest moment. Doncs jo vinc d'acabar un llibre que m'agrada molt, que es diu Soc Otra, la isla de los genios, del Jordi Esteve, que és un escriptor que m'agrada molt, perquè parla de mons que no coneixem, de llegendes, de geografies i de rutes marítimes i de, sobretot jo penso que és un poeta que escriu i això m'agrada molt.
No hi ha res tan poderós com l'hàbit. Escriptor clàssic Ovidi. Amb Joan Nogués, poesia de gol a gol. Els millors poemes de Miquel Martí i Pol.
Després. No serà Falaguer l'estiu. I la tardor, saps prou com l'estimàvem, serà potser en excés melangiosa. Quan s'escurcin els dies, te'n faràs més present, perquè el silenci fa més densos els records i més íntim el temps que ens és donat per viure'ls. A ulls clucs et veuré. Tot serà tu, per la cambra, pels llibres, en la fosca. Després passaran anys i esdevindràs translúcida i a través teu estimaré el futur, potser sense pensar-te ni sentir-te. Arribaràs a ser una part tan íntima de mi mateix que al capdavall la mort se t'endurà de nou quan se m'endugui.
La música que indica el nostre comiat, La vida és bella, la versió anglesa de la cançó a càrrec de Noah. Esperem que us hagi agradat el programa, que hàgiu passat una bona estona, que el Barcelona recuperi el tremp i l'eufòria d'altres moments. Tenim un bon equip, tenim valors sòlids, per què no ha de ser així? Bona nit, bona setmana i bones obres.
Ràdio Estel.